Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
No, i al final sí que parlarà. Què tal? Com esteu? Benvinguts. Passeu al Barça reservat. Episodi 30 d'aquest Barça reservat. I episodi després de saber que el Barça ha quedat fora de la Champions. És un reservat... Serà un reservat trist, però ho aixecarem, això. Com també s'aixecarà el Barça segur, però vaja, sí, patacada, no patacada per el resultat o per tota l'eliminatòria, sinó pel fet, no? Ens havíem fins i tot il·lusionat. Xavi Campos, Bernat Soler, vosaltres no us havíeu il·lusionat amb aquesta Champions?
Una mica, sense excessos.
Sí, la veritat és que el partit de París va obrir un nou panorama. Avui ja m'han escrit aquest matí primera hora que si avui tindríem un... Perquè se sap que el Barça reservat és ja la mitja de setmana, si tindríem un Barça reservat escalfadet, m'han dit. S'està preparant.
S'està cuinant.
S'està coent.
S'està coent.
Escalfadet, hi haurà de tot, no?
Hi haurà de tot, una mica de tot. Sí. Però vaja, no, escalfadet, nosaltres al final expliquem coses i les coses que expliquem ja venen escalfades, doncs surt tot una mica més escalfat.
A vegades les coses que expliquem escalfen, que és diferent.
També, és veritat. Però avui, no sé, jo crec que hi haurà de tot. Però vaja, perquè... una miqueta l'ambient que va haver-hi, jo us puc imaginar, la llotja, doncs, trist i decebuts com tots els culers, és que aquí no hi ha sorpreses. La porta el primer, va marxar trist, no emprenyat, sinó trist per que el Barça havia quedat eliminat i, de fet, hi havia una il·lusió. Jo pensava que era un punt forçat o aquesta il·lusió, dic, l'estem forçant, no, l'estan forçant des del Barça, jo crec que s'ho van arribar a creure, que no que podien passar el PSG, sinó que podien arribar molt més enllà.
Però és que quedava l'Atlètic de Madrid o el Dortmund, que però... finalment hauria estat el Dortmund.
I després la final, Wembley, bitllets, però vaja, no podia ser. I per la qüestió econòmica, que és veritat que no era potser la més important, sí, bastant important. El mateix dia de partit, de fet, al matí, Joan Laporta, en una conversa, insistia en aquesta qüestió econòmica també, que eren
20 milions
set classificats. És clar, no pressupostats.
Que t'arriben directament de la UEFA o en aquests 20 milions pot incloure...
S'inclou la recaptació del partit.
S'inclou la recaptació perquè són 12... Sí, exacte, s'inclou. 12 i mig d'esportiu, el market pool, que són els drets televisius, més taquillatge, 20.
I un taquillatge que es calcula d'uns 6 milions, però que poden ser més, com és el cas d'ahir, no?
Sí, una mica més, al voltant de 7 segurament, doncs eren 20 milions que al final cauen del cel, vull dir que era important, però vaja, no va poder ser. I ara doncs veurem què passa a partir d'ara, perquè s'haurà de parlar d'entrenadors i el reservat en parlarem, i avui parlarem d'entrenadors i de possibles substituts de Xavi, tot i que fins al mateix moment del partit la primera opció de Joan Laporta era Xavi, això ho teníem claríssim i es mantenia així. I ara, doncs, veurem. Tenim algunes idees del que pensa Laporta i del que ha dit d'alguns entrenadors, però això ara en parlarem d'això, perquè també volem saber el vestidor. El vestidor ha passat... Home, hem tingut les declaracions de Gundogan, segona part de declaracions de Gundogan, després de les del Clàssic, i jo no sé, Campos, si això ha escardat el vestidor.
Pel que diuen, no. Pel que sabem, no hi ha hagut ni tensió ni cap tipus de problema al vestidor entre Gundogan i els seus companys, ni Araujo, ni De Jong, ni cap altre... l'endemà de la derrota contra el PSG. Gundogan va fer unes declaracions molt concretes. Gundogan ja va passar després de la derrota contra el Madrid. És un jugador que en el moment de fer declaracions normalment no busca el que és políticament correcte, sinó que explica el que sent, el que pensa, perquè creu que no ataca ningú, i la seva intenció assegura la gent que el coneix i el tracta, i ha parlat amb ell després de les declaracions. En cap cas era... assenyalar Araujo, per exemple, per la jugada de l'expulsió, tot i que es pugui arribar a pensar que l'assenyala.
No el vol assenyalar amb les declaracions, però l'assenyala, és a dir, però queda assenyalat.
Ell diu que és
una acció... No deu ser conscient, però...
Ell diu que és una acció errònia, una mala decisió que condiciona absolutament l'eliminatòria i que es clava l'eliminació del Barça. I això qui més qui menys ho pot pensar, no?
Mm-hmm. No, és el que pensàvem tots. Aviam, jo no el criticaré perquè a mi m'agrada que les persones, que la gent parli clar i que els jugadors parlin clar. Però entenc que dic, aquests codis de vestidor, potser hi ha gent que pensa
aquests
que això
de vestidor,
no es diu.
En aquesta banda del món. Però Gundogan és alemany, ha estat a Anglaterra, i si et fixes, els holandesos, que tenen trets culturals comuns amb els alemanys, també són molt directes, molt clars, molt frontals a l'hora de fer declaracions. De Jong, que és un exemple, potser Ter Stegen també, però recordo els de Burr. uh-huh. els De Boer, en aquella època els holandesos i Van Gaal, feien declaracions que no tenien gaire en compte com s'ho prendria el vestidor, ni si feririen algunes sensibilitats. Doncs aquesta és una mica la manera de fer de Ilkay Gundogan, i el que es transmet des del seu famós entorn, o des de l'entorn de Gundogan, és que aquest tipus de declaracions a Alemanya normalment no s'interpreten com una crítica directa o salvatge cap a, cap a un company teu.
És una qüestió cultural, eh? Més que futbolística, sí, sí. És a dir, els centreeuropeus, que són civilitzats, entenen que les coses es poden dir i que l'altra part no s'ho prendrà com un atac, sinó que acceptarà que es parlin les coses com són. Respecte a això que comenta el Xavi, tots recordem, per exemple, les declaracions que normalment hi ha al voltant del Bayern de Munic, d'exjugadors, de directius, on obertament critiquen una alineació...
Sí, sí. I aquí
diem... Perquè aquí sempre tot és... quedar bé, no ferir sensibilitats, aquí sempre estem una miqueta tirant la pedra i amagant la mà, no? I és una qüestió de cultura, també. Segurament aquí doncs, tenim una tendència més a evitar el conflicte, no?
A més, es vol transmetre des de Can Gundogan.
Can Gundogan, això m'agrada molt, Can Gundogan.
És la versió nostrada de l'entorn.
M'agrada més Can Gundogan.
El concepte entorn no sí, m'acaba de convèncer, però vaja, diguem-li com vulguem. El tema és que dins del vestidor la resta de companys aprecien molt. Ell té un tracte
té jerarquia,
paternal amb els joves, per exemple, cuida molt a Lamine Yamal i creu moltíssim en el potencial futbolístic de Pau Cubarsí, i està molt a prop, i la sensació que té Gundogan és que els seus companys el respecten, l'aprecien i fins i tot se l'estimen, i ell també té un sentiment paternal sobre molts dels seus companys, com es va demostrar alguna imatge postpartit de l'eliminació del PSG, que consolava Rafinha, estava molt a prop de Pedri. O sigui que en cap cas ha volgut ferir ni atacar a Araujo, en aquest cas, ni cap altre jugador del Barça.
No ho sembla, tampoc.
Per, no.
Pel to com fa les declaracions, es fa molt calmat.
Sí. És que és un déjà vu del que va passar després del partit del Madrid.
Sí, però potser aquell punt tenia un punt més... no et diria emprenyat, però se'l veia més elevat.
Hem de ser més ambiciosos. Què va dir Gundogan i Lewandowski a casa de Lewandowski fa un parell de mesos, que vas explicar aquí al Barça reservat?
Doncs una de les coses va ser aquesta.
Exactament, el mateix que va dir després de perdre contra el Madrid.
Ah, això ha sigut... Per això dic que jo crec que això que va dir als mitjans, ell dins del vestidor li diria... I estic convençut que ha parlat amb Araujo i li ha dit... Això no pots fer.
Vaja, has de mesurar-te.
Has de mesurar-te, això no ho pots fer perquè ens perjudica molt quedar-nos sense tu, com evidentment es va veure. En aquest partit, que a la llotja, per cert, hi havia Mendes i Pinizabi, són habituals de la llotja, formen part ja de l'expedició del Barça, i diria que després del partit una mica, com que la sensació era de... Bé, doncs, el projecte de Xavi, tots teníem la il·lusió de que la Champions arribés més lluny, acaba la Champions, una mica la sensació, el dia del PSG s'ha acabat ja el projecte de Xavi, doncs saps allò com una mica que estaven els dos allà amb carpetetes a dir... Bé, quan ens hi posem, tenim entrenadors, tenim jugadors, què tal, president...
A la nit mateixa del PSG.
Una mica l'actitud de dir, jo et dic que portes carpeta, però per dir, bé, doncs quan ens hi posem, quan parlarem...
Nos quiten de les mans
una miqueta, tenim de tot,
Potser ja tocaria, no?, començar a planificar la temporada que ve.
Sí, home, jo suposo que... Però en aquell moment, i Joan Laporta va anar, es va abraçar tots dos, que feia estona que l'esperaven... i va marxar cap a casa. Aquí no toca, si de cas d'aquí uns dies o d'unes setmanes ja ens hi posarem. Però dels temes d'entrenador, ara en parlarem abans. Bernat, quan tornarem al nou Camp Nou i podrem fer partits des del nou Camp Nou?
Doncs és una bona pregunta, que té una resposta oficial que ha anat variant una miqueta, perquè la primera era en boca del mateix president Joan Laporta per celebrar el 125è aniversari, això és el 29 de novembre de l'any 2024. Aquesta data ja va tenir una primera correcció per part del mateix Laporta, que en una entrevista que va fer, ara no recordo quin mitjà, perquè n'ha fet unes quantes, però ja s'hi va referir a finals de l'any 2024, és a dir, ja no ens lligàvem a la data del 29 de novembre, que sembla, podríem dir que està descartada.
És un divendres, no?
Sí, és un divendres.
Sí, cau en cap de setmana. O...
Sí, sí. O sigui, el 125è aniversari no el podrem fer al nou Camp Nou?
El nou Camp Nou, no. Hi ha la opció o la data de finals del 2024, però és que en una sessió participativa amb socis del Barça que es va fer la setmana passada a l'Auditori 1899, i on es va explicar com anaven les obres i es va explicar una miqueta, o es va preguntar als socis quina creien que era la millor fórmula per anar retornant al Camp Nou, un executiu del club va afegir una data encara més tardana. Es va parlar, de finals del 24, mm-hmm, per poder-hi jugar el primer partit al nou Camp Nou, tot i que encara enmig de les obres. Però hi va haver un executiu que va dir, a veure un moment, això del 2024 tampoc cal que ens ho prenguem al peu de la lletra, que si el primer partit s'ha de jugar al gener del 25, tampoc passa res. És a dir, que ja anem sumant setmanes i sumant mesos. Insisteixo, la versió oficial i que es va donar als socis és que el finals del 24 es jugaria el primer partit. Es jugarà en un Camp Nou on només hi haurà la primera i la segona graderia i tampoc completes. Es parla de, en el primer partit, unes 50.000 persones, que ja veurem com es reparteixen aquestes entrades, evidentment descobertes, perquè no hi haurà
coberta,
la coberta,
no.
I per tant els de tribunes de lateral es mullen si plou, cosa que lamentablement no passa gaire, i evidentment doncs amb tota plegat empantanegat i amb unes mesures de seguretat que ho fan complicat, fins al punt que vam explicar ja fa uns dies aquí que hi havia tècnics que intentaven que això anés el més tard possible, però insisteixo que...
Per tant, això, el 125 aniversari 29 de novembre, jo cada vegada ho veig més
i si
lluny,
no arribes
no?
pel 29 de novembre de l'any 2024
d'aquest any
ja no cal córrer.
Per què cal córrer al desembre, a finals de...
Perquè tampoc podràs treure econòmica... Bé, perquè hi ha un lloguer que t'estalviaries a Montjuïc, que són diners.
Però un cop hi vagis ja t'hi quedes al Camp Nou permanentment?
Sí.
Sí, sí.
Sí, 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 per sí, això, sí, que t'estalvies tot el lloguer, però sí que és cert que després l'altra part de les VIP...
Encara
ja,
no estan en marxa.
No podràs,
encara
no
estan
en
marxa les llotges VIP.
Les van cobrant, per això.
Sí, sí, ja, sí, sí. Que les cobran per avançar.
Jo, davant d'aquesta situació que esteu plantejant, que és lògica, vaig traslladar a una persona de la directiva. Escolta, si això s'ha d'anar fent així, que encara no sabem si desembre, gener, per què no feu la temporada sencera un altre cop a Montjuïc i amb calma es va fent les... No.
Cada vegada que dius això és com...
M'ho van
no
negar. Bé, doncs no sé si és el lloguer de l'estadi Lluís Companys o el fet que ja s'ha promès que es tornarà al Camp Nou, tot i que insisteixo, encara no hi ha decidida la fórmula per com anar al Camp Nou, perquè la temporada que ve serà molt curiosa, es començarà a Montjuïc i segons els plans del club es continuarà i s'acabarà al Camp Nou.
Doncs tampoc serà fàcil, perquè aquest any, amb les queixes que hi ha dels socis, jo crec que queixes justificades...
N'hi va haver també en aquesta sessió.
De que els han tocat sempre entrades en llocs sempre lateral a tot arreu, no s'han sentit ben tractats.
I deixem que faci una advertència, perquè quan el Camp Nou comenci ja a ser el projecte que tots hem vist en les maquetes i en els vídeos, que prepari la butxaca l'abonat, perquè els preus...
Arribarà la pujada d'abonaments.
Els preus pujaran.
La quota de soci no, el preu de l'abonament.
La quota de soci no, perquè em sembla que la quota de soci més o menys ja es va mantenint amb l'IPC, però...
Però això abonaments... per calendari seria, ja ens cauria en l'últim any de mandat de Joan Laporta.
Sí.
Abans de les eleccions, jo no sé si es farà aquest increment així tan...
Això ja es va advertir.
...substancial dels abonaments.
Clar, ara hi haurà millors serveis, per tant, si hi ha millors serveis i doncs s'ofereix un millor producte, per tant, els preus s'han d'adequar.
És poc electoralista, sí, aquesta mesura, no? Que, vaja,
jo crec que... Jo ja he escollit la meva. Jo crec que els abonaments pujaran força.
Que has escollit la teva de què?
No, que he escollit la meva, l'opinió.
Ah, collita teva. Aviam, sí, sí. Jo ja he escollit...
No, que és la meva opinió, que això no està basat en cap d'informació ferma, sinó...
Et va fer la sensació pel
que
transmeten.
Que els abonaments pujaran. Sí.
És una decisió difícil d'executar. La pots tenir al cap, a mig termini, hem de pagar més, però amb les eleccions a la vista...
És difícil.
És difícil, de tirar endavant realment i executar-la.
No oblidem que de les poques coses que ha tombat els socis és el canvi d'un escut.
Sí.
I el preu dels abonaments és una altra d'aquelles coses que costa.
Bé, tot cas, quedem-nos en que ja comença també a parlar-se de principis de gener del 25 com a data de retorn.
D'aquí dos o tres capítols del Barça reservat.
Ja anem, a la primavera, tu, la Setmana Santa. Per cert, ara que parlaves de la reunió de socis, em van convidar a una trobada de penyes del Congrés, de la Confederació de Penyes. Jo no hi havia estat mai. Em van convidar a participar a un debat.
La que es va fer a Santpedor.
A Santpedor. Molt bonic
allò. La gran trobada de penyes,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
Era trobada mundial o no arribava a ser mundial?
No, era mundial, era dels Països Catalans. Ah. Em va agradar molt el lloc i l'experiència de trobar-te amb socis aficionats del Barça i penyistes, i el debat ja havia, compartia debat amb el Joan Poquí, amb el Marc Cornet de seguiment, amb el Toni Gil, que era el president de, que és el president de la Confederació de Penyes, i amb l'Antoni Rovira, que és l'exdirectiu responsable de penyes de Joan Laporta,
de la primera etapa.
Vam fer un debat de la situació de les penyes. Em va sorprendre, jo ja sabia que la relació entre la Confederació de Penyes i l'actual junta no era gaire bona.
Està mig trencada, no?
Bastant trencada. Van bastant cascú per la seva banda. De fet, allà van convidar algú de la directiva actual i no hi va aparèixer ningú, no va venir ningú. També vaig pensar que estrany, perquè estem parlant de que la Confederació de Penyes tenen 100.000 socis a tot el món. O sigui, hi ha molts socis,
però
hi ha aficionats.
Però va ser una de les primeres decisions de la segona etapa a la presidència de Joan Laporta, sí, desvincular la relació que hi havia entre les directives i la Confederació de Penyes. Mm-hmm. Això tenia a veure també amb la distribució d'entrades. Mm-hmm. I la directiva de Joan Laporta, en els últims 3 anys, no és que hagi donat l'esquena absolutament a les penyes, sinó que vol que la relació amb les penyes sigui club-penya concreta i no a través d'un mediador com és la Confederació.
Clar, el que passa que jo...
Això té a veure perquè el senyor Gil... Gil es diu.
Sí, Toni Gil.
És molt pròxim a Bartomeu, Rossell...
Sí, clar, allà es va sortir el tema de que sempre se'ls veu com un contrapoder i que això els ha perjudicat, però pel que em van explicar, amb Joan Laporta, diria, no tenen cap problema. És amb qui menys problema tenen. Vull dir, sempre que han parlat amb ell, diu que tenen bona relació i de fet... mira, m'estan trucant, però no puc posar aquesta trucada amb altaveu. Llàstima.
És algú del Barça?
Sí.
És el nom del contacte?
Ah, sí? Sí, sí.
Joan... Ah, no.
La porta. No, però seria interessant. Però vaja, això serà el pròxim episodi. O si és molt important, el tot costa ho podem explicar segur. Vaja, el que estava dient, que no sé per on anava. Ah, sí, que amb Joan Laporta no tenen tampoc tant problema. De fet, van fer allà una carta oberta, unes peticions a Joan Laporta, alguns penyistes, des d'algunes penyes, amb aquesta línia, d'intentar anar més junts, i sí que van demanar una cosa i van posar una condició, i era, diríem, apartar d'aquesta relació de les penyes a un directiu en concret, que és precisament el directiu encarregat de les penyes, que és el senyor Macià.
Josep Ignasi Macià.
Josep Ignasi Macià, no, des de la Confederació de Penyes, consideren que no és l'interlocutor bo, i de fet van posar com a exemple, per exemple, que si hi hagués la Maria Elena Fort, vicepresidenta institucional del Barça, doncs que ells creuen que aniria millor i que podrien arribar a una relació més bona.
És a dir, volien anar Fort i no a Macià.
Sí, i això ja ho han demanat altres vegades a Joan Laporta.
És que em fa gràcia perquè fa un temps a Twitter vaig trobar-me com una mena de discussió indirecta, perquè no interactuaven entre ells, entre el directiu Macià i la vicepresidenta Fort.
Què deien?
Arran d'una qüestió política, perquè hi ha una diputada del grup de Junts per Catalunya que va ser apartada per unes acusacions que va fer ella d'un assetjament, en fi, tota una polèmica, sí, que jo realment no conec, una diputada que es diu Cristina Casol, i Maria Elena Fort va fer tota una sèrie de tuits molt durs contra aquesta diputada, molt durs, o sigui, l'acusava de mentir i que era un exemple nefast per les dones, era realment molt dur. I gairebé en simultani hi havia un tuit de Josep Ignasi Macià que deia amb tu, Cristina Casol, és a dir, li donava suport. Per tant, jo no sé què passa entre Macià i Fort, però sembla que no s'acaben de posar d'acord.
Crec que no és l'únic conflicte que hauran tingut tots dos. Però vaja, això serà un altre episodi, perquè queda el tema dels entrenadors.
Home.
A veure què passa amb els entrenadors. En el moment en què estem enregistrant aquest Barça reservat, la decisió del nou entrenador del Barça no està presa. Veurem quan triguen a prendre aquesta decisió. Quins són els candidats de Joan Laporta? Ja hem dit que el número 1 era Xavi, fins al partit amb el PSG, aquesta era l'opció de Joan Laporta. La segona opció factible, que no desitjable, sinó factible, entre les factibles de Joan Laporta, és Hansi Flick. És a dir, els noms que direm no ens sorprendran, l'ordre no ho sé, però és aquest, és Hansi Flick. I en un tercer lloc de les opcions factibles només hi ha un altre nom, que és el de Rafa Márquez, que és el nom que ha agafat més força a les últimes hores. Per què ha agafat més força? Bàsicament per motius econòmics, ara mateix. Però Márquez no és segona opció per Joan Laporta perquè no l'acaba de convèncer. No és que no li agradi a Joan Laporta Márquez, és una opció que valora, el valora com a entrenador, però creu que no té l'experiència suficient ni que està prou contrastat o tant com a ell li agradaria que fos el nou entrenador que ha de substituir Xavi. Sí que és una opció Márquez que agrada a altres persones que participen de les reunions o de les converses i decisions del nou entrenador, assessors o persones dins de l'àrea esportiva. Estem parlant de Deco, per exemple.
Deco té una relació molt estreta amb Márquez, és que eren jugadors.
O, per exemple, Echevarría, que n'hem parlat moltes vegades, que no està dins del club, però que és un assessor i que la porta se l'escolta, doncs per Echevarría, Márquez és un candidat molt vàlid per ocupar i ser el substitut de Xavi, però insistim, per Joan Laporta, ara mateix no és la primera opció, tot i que el té allà sobre la taula. D'opcions no factibles, però que li agradaria molt, hi ha el nom de Luis Enrique. Luis Enrique és un entrenador que segurament compleix això que busca, contrastat, amb experiència, i que Joan Laporta doncs és una opció que li agradaria però que no és factible, i per això no ho posem en aquesta llista, perquè ja té un contracte amb el PSG i vaja, en principi ell un any més com a mínim ha dit que el complirà. Ara bé, sí, abans d'aquesta eliminatòria sí que es va produir una conversa on Joan Laporta va explicar a gent del seu entorn que li havia arribat, per una persona molt propera a Luis Enrique, el desig de Luis Enrique de tornar al Barça i entrenar al Barça. Té moltes ganes, i ell així ho va explicar, Luis Enrique ho de saber, va dir, té moltes ganes, no, va dir, està boig per tornar al Barça, perquè té una espineta, entre altres coses i altres motius, amb l'etapa que ell va estar aquí al Barça. Ell creu que no va poder demostrar què és ell com a entrenador.
Tot i el triplet.
Tot i el triplet, perquè considera Luis Enrique que aquell triplet se li ha atorgat, i segurament també és molt justificat, a la qualitat del trident, i ell no va poder demostrar doncs la seva feina com a entrenador, i li ha quedat aquesta espineta, a banda que ell és un gran culer i s'estima molt al Barça, i Luis Enrique li va transmetre a la porta, i ell ho va dir a aquesta gent, i ho va dir com que li agradaria a Luis Enrique, però que evidentment ara no pot ser. I un altre nom que ha anat apareixent en aquestes converses és el d'Arteta. Arteta a la porta també ha dit, Arteta està bé, m'agrada, però encara li falta. Encara li falta, no ha demostrat res, Arteta. En canvi, Deco, en converses també, precisament quan ha sortit aquest nom, sí que ha dit, doncs a mi és un tècnic que sí que m'agrada.
I Hansi Flick no l'acaba de convèncer tampoc a la porta, eh? Que seria...
Has dit factible, però no desitjada.
No, perquè segurament si Luis Enrique fos possible, potser...
El superava,
el superava,
no?
El ranking, sí.
En canvi, Flick, però... el que passa és que està disponible.
És el primer moment, Pinizabi va ser el primer que li va posar, i ell li agrada, eh? De tots a la via alemanya, diríem que és l'únic nom que ens hem de quedar, Hansi Flick. Per tant, ara és Hansi Flick, Rafa Márquez, i la situació econòmica és la que és, i poc més marge. De fet, Deco encara no sap amb què pot comptar, si tindrà algú, si no pot fitxar, si pot fitxar.
Perquè ara vaig a fer volar coloms. I si Luis Enrique guanya la Champions,
ja,
amb el PSG...
Jo això ja ho he plantejat,
va
però...
Va dir que hi tenia un any més de contracte.
No,
va dir en el Twitch, quan va presentar la Fundació...
Sí. Però jo vaig pensar, dic, també l'eufòria de guanyar infantils. I vas al xec de Qatar i li dius, t'he guanyat la Champions, em deixes marxar? No, jo també, però no, crec que jo també ho pensava.
El Ricardo, que me la coneix molt, Luis Enrique, li podries preguntar.
Sí, podria fer una trucada aquí al reservat. Home, doncs potser sí.
És que estava pensant en una cosa que va passar ahir, però no sé si es pot explicar.
Aquí al reservat, si no poses noms... Ah, no, ja sé què vols dir.
Una cosa que va passar amb Luis Enrique. Res, eh?
No, tot bo. Però vindria a confirmar... aquest desig de venir algun dia al Barça, aquest amor que té pel club.
El que vindria a confirmar és que es porta molt bé amb Ricard Torquemada.
També, que es porta molt bé amb Ricard Torquemada. Tot això, bé, jo només... Ja hem parlat que Xavi, evidentment, ell ha dit que marxa i dona el projecte Xavi per tancat, però vosaltres, tot i el que m'ha explicat, tanqueu definitivament aquesta porta de Xavi? A que pugui seguir el Barça?
Jo vaig a fer com Xavi. A dia d'avui...
Ai!
Sí.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.